Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dilluns 24 de febrer, comença l'informatiu. Constantí ha tornat a viure aquest diumenge, 23 de febrer, una jornada festiva on la cultura popular i la tradició han estat les grans protagonistes. El bon temps va acompanyant la celebració de la 33a edició dels Tres Tombs, que un any més s'ha confirmat com una de les celebracions amb més seguiment i arrelament popular.
Uns 40 carros i prop de 60 cavalls van participar de la festa que un any més ha organitzat el Cercle Cultural Recreatiu i Esportiu. Un dels responsables de l'organització dels Tres Tombs, Curro Sierra, ha fet un balanç satisfactori del desenvolupament de la festa.
Bueno, l'edició dels Tres Tombs va un dematí molt soleado, molt bo, llavors força gent per a l'hora d'esmorzar i per sortir pel carrer. Van unes 40 cavalleries i uns 38 carruatges en total va haver a la festa, vull dir, no va haver cap incident de cap manera, de cap cosa, i va transcorrir el dematí perfectament. Després amb el dinar de germanó que se va fer al polideportiu i van donar al final a la festa dels Tres Tombs.
La jornada arrencava cap a 2:15 del matí amb un esmorzar popular a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer. Els balls de Cercavila de la Societat al Casino i l'esbar dansaire Constantí al Casino van amenitzar l'àpat amb les seves actuacions. Tot seguit es donava inici als Tres Tombs pels carrers del nucli antic de Constantí. Durant el seu recorregut, els animals participants van rebre la benedicció davant del centre parroquial.
En finalitzar la tradicional desfilada de cavalls, carros i traginers, es va celebrar un dinar popular a base d'escudella al pavelló poliesportiu municipal.
I el passat divendres s'iniciaven els actes de Carnaval a Constantí amb la tradicional Rua de Carnaval a l'Avinguda 11 de setembre, protagonitzada pels alumnes de les escoles Mossèn Ramon Berguedà i Sencelles. Aquest any el motiu de les disfresses estava relacionat amb el centenari de les escoles públiques a Constantí que s'està commemorant aquest 2020. Durant la rua els alumnes van estar acompanyats de la banda de l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens.
I el dissabte al migdia els actes van continuar amb la festa del confeti i l'entrega de xumets a la Dragonina, activitats organitzades per l'Associació d'Amics de la Colla Coca. A més, les comparses i entitats guanyadores del concurs de Carnaval de l'any passat van organitzar jocs tradicionals i un concurs de disfresses infantils. La jornada va finalitzar amb una botifarrada popular al carrer Major.
Però serà aquest proper cap de setmana, del 29 de febrer i 1 de març, el que centrarà el gruix d'actes del Carnaval a Constantí. El dissabte, dia 29 a la tarda, a partir de les 6 i amb sortida des de la plaça de la Generalitat, s'iniciarà la rua pels carrers del poble, que comptarà amb la participació de diverses comparses i entitats del municipi. El recorregut arribarà fins al pavelló poliesportiu, on es traslladarà des de 7:45 del vespre i fins a la matinada tota la gresca i la disbauxa de la celebració, a la tarda amb el ball infantil de disfresses, amb l'actuació musical de Kid Dance i, posteriorment, després del sopar de motxilla, amb el ball de Carnaval, amb l'actuació musical dels Tàrraco Surfers i una sessió a càrrec de DJ Rulo fins ben entrada la matinada.
Després d'aquesta intensa jornada de dissabte, els actes de Carnaval finalitzaran el diumenge, dia 1 de març, amb la processó de l'enterrament del rei Carnestoltes, que sortirà des del pavelló poliesportiu fins a arribar al Parc de la Muralla, on tindrà lloc la cloenda de la celebració amb la tradicional cremada del ninot i una sardinada popular. Durant aquesta cloenda del Carnaval es farà entrega dels premis a les millors comparses, que premiarà amb 400, 300 i 200 euros respectivament les tres millors comparses participants a la rua.
I la CGT de Catalunya ha decidit convocar una vaga general el proper 8 de març i adherir-se al moviment feminista en el Dia Internacional de la Dona. El sindicat ha celebrat aquest dissabte un ple extraordinari a Valls on s'han debatut 4 ponències, 3 d'elles favorables a la protesta i només una partidària de programar una jornada reivindicativa.
Han participat en la decisió els representants de les 54 assemblees territorials que formen part de l'organització sindical. Finalment, el 76% han votat a favor del text que defensa que és necessària la vaga per fer visible la desigualtat entre homes i dones, per denunciar la bretxa salarial i per solidaritzar-se amb les dones que treballen en dies festius i caps de setmana.
I tres jornades de portes obertes mostraran als estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior i les seves famílies l'oferta de grau i els serveis de la Universitat Rovira i Virgili per ajudar-los a decidir el seu futur professional. La primera jornada de portes obertes serà aquest proper divendres 28 de febrer a les 5 de la tarda. Les següents seran el dissabte 28 de març i el 18 d'abril. Per assistir a les portes obertes, cal inscriure's prèviament al web de les jornades, on s'hi poden trobar els horaris i la informació necessària.
Les portes obertes estan pensades perquè estudiants i famílies coneguin els plans d'estudi dels ensenyaments, les sortides professionals, les possibilitats de fer pràctiques externes i estades a l'estranger, qüestions pràctiques relacionades amb la matrícula i resoldre dubtes, però també perquè vegin les instal·lacions com ara les aules, els laboratoris i el CRAI i sàpiguen quins serveis tindran a l'abast. Per això la visita consta de dues parts, la primera en què les facultats i escoles presenten l'oferta de graus i tot allò relacionat amb els estudis, i la segona per visitar el campus. Les visites es fan a tots els campus de la Universitat Rovira i Virgili.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Centre d'Esports Constantí ha tingut aquest cap de setmana jornada de descans en coincidir amb el Carnaval. Aquest proper diumenge 1 de març torna la competició amb el partit corresponent a la jornada 22 en el grup 3 de la tercera catalana. El Centre d'Esports Constantí rebrà el Municipal de Coma a la visita del Saú, l'actual quart classificat amb 38 punts. El Centre d'Esports Constantí ha caigut després de les últimes derrotes. A la 15a posició de la taula es trobarà amb 23 punts. El partit es disputarà a les 5 de la tarda. I el Club Bàsquet Constantí Black s'ha imposat aquest diumenge al líder de grup, el Blue Monkey Club Bàsquet Sant Pere i Sant Pau, per 59-45. D'aquesta manera, el Black del Constantí es confirma com l'equip més en forma de la categoria després de sumar 10 victòries en els 10 últims partits disputats i es troba actualment amb un balanç de 12 victòries i 4 derrotes. El Club Bàsquet Constantí havia fet una campanya a través de les xarxes socials per fer una crida a l'afició per donar suport a l'equip i la resposta ha estat més que positiva al Pavelló Poliesportiu Municipal.
El Constantí Black ha fet un gran partit, especialment en la primera part, on es pot dir que ha passat per sobre del Sant Pere i Sant Pau. El Constantí Black ha anat sempre per davant el marcador, no donant cap opció al rival. Al principi del partit s'ha vist molts nervis a la pista, ja que en els primers minuts no notava cap dels dos equips, però un cop superat aquest inici el Constantí Black ha començat a anotar i a defensar amb regularitat. El resultat del primer quart ha estat de 16-7 i encara no es notava el domini del Constantí. Però en el segon quart, hasta quan el Constantí ha rebentat el partit. En els primers 5 minuts del període ha fet un parcial de 16-0, fent que els jugadors tarragonins, el Sant Pere i Sant Pau, se n'anessin mentalment del partit. Així, en el minut 5, el resultat era d'un contundent 32-7, que deixava ben a les clares qui era el dominador. Arribat a aquest punt, i com era de preveure, els jugadors tarragonins han pujat la seva pressió defensiva, endurint el joc i han parat una mica el joc local, arribant-se al descans amb un clar 39-16. En la segona part, al principi del tercer quart, ha tornat a estar ple de desencerts, però una vegada centrats, el Constantí Black ha aconseguit la que ha estat la màxima diferència de 29 punts, 47-18. El Sant Pere i Sant Pau ha pogut parar aquesta tendència i posant-se en defensa zona ha controlat el joc del Constantí. El tercer quart ha acabat amb 20 punts a favor dels locals, que seguien a manca de 4 minuts per la finalització. En els últims minuts i segons, encara que el partit estava sentenciat, la disputa de el resultat final era important en la cerca del bàsquet average. Al final, els 14 punts de la victòria igualen la diferència en què va guanyar el Sant Pere i Sant Pau a la seva pista. L'entrenador del Constantí Black, Jordi Joan Pere, ha fet balanç del partit.
Estem tots molt contents de com ha anat el partit. Hem guanyat, inclús podem dir que hem passat per damunt del líder de la categoria, de la Lliga. Hem fet una primera part espectacular, espectacular. Els jugadors des del principi ja es veia que estaven concentrats, que sabien el que feien. Aquesta setmana hem entrenat perfecte, amb molta concentració, sabent, parlant el que havíem de fer, el que volem fer, treballant, seguint treballant la nostra defensa, que és el que ens està portant tot això i ha sigut espectacular la primera part. Hem arribat, o sigui, a minut 5 del segon període, guanyar 27 punts, 25 punts, perdó, 32-7, i més desbordant-nos i no sabent-nos atacar, no sabent-nos jugar, i nosaltres a base de defensa, agafar confiança, anotar triples, vull dir que ha sigut una primera part de llibre. A més, el pavelló estava maco, feia goig, la gent animada, la gent engrescada, per tot.
El pròxim partit tindrà lloc aquest dissabte 29 de febrer a les 6 de la tarda. El Constantí Black visitarà la pista del bàsquet Teresianes B, avantpenúltim a la classificació.
I bones notícies també per al Club Bàsquet Constantí Green, que s'ha imposat a casa al Carme Bàsquet per 62-57. El Green del Constantí, que compta ara amb 10 victòries i 6 derrotes en els 16 partits que ha disputat. El proper diumenge, a les 5 de la tarda, visita la pista del Club Bàsquet Alcover, la penúltima a la classificació, amb un balanç de 2 victòries i 13 derrotes.
Pel que fa a l'equip femení del Club Bàsquet Constantí, ha perdut aquest cap de setmana 24-48 contra el Cambrils. El partit d'aquest proper diumenge contra el Carme Bàsquet s'ha posposat finalment fins al 4 d'abril.
I tornem al futbol, parlem ara del Nàstic, que ha patit aquest diumenge la primera derrota de l'any 2020 després de caure al camp del Castelló per 3-2. L'equip grana afrontava aquest nou desplaçament lluny de Tarragona amb l'objectiu d'ampliar la ratxa positiva de resultats d'aquesta segona volta del campionat. L'escenari es presentava com idoni per gaudir del futbol, un nou municipal de Castellà que va registrar 14.000 espectadors d'entrada, però un gol al minut 94 en temps de descompte i en la darrera acció del partit va donar els 3 punts als de Castelló. L'entrenador del Nàstic, Toni Seligrat, feia aquest balanç del partit.
Hi ha que tornar a aixecar-se i a calçar-se una altra vegada i queden 12 jornades i l'equip cada vegada està millor. Jo crec que avui, el que et dic, el que sigui del Nàstic i hagi vist el Nàstic estarà orgullós del seu equip. Jo estic, i estic especialment fotut, perquè he vist els meus jugadors dolguts i crec que això no és just, però és futbol. Ells tenien l'equip a tope, al final no sé, Satrústegui no ha entrat en la convocatòria, no sé el per què. Nosaltres no sol teníem totes les baixes que tenim, que no són excusa. Algun jugador que portava moltes setmanes, com Javi Márquez, que no ha tingut que demanar el canvi, jugadors que no estan al 100%, però també sabíem que anàvem a competir el partit de tu a tu amb el que teníem. Ja et dic, no és excusa.
El proper partit dels grana corresponent a la jornada 27 serà davant el València Mestalla. El duel es disputarà el diumenge 1 de març a partir de les 12 del migdia al nou estadi de Tarragona.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Iniciem setmana encara amb un temps molt tranquil cap a totes les comarques del Camp de Tarragona, ambient assolellat, amb algun núvol prim que sí que pot entrenyinar una miqueta el cel durant les hores centrals de la jornada, però que serà vent en poca cosa. Vent en general fluix encara i valors de temperatura que a migdia poden ser molt similars als que teníem ahir o fins i tot superar-los lleugerament. Per tant, veurem moltes màximes al voltant dels 20-21 graus. Les més altes poden arribar als 22, puntualment 23, en zones de l'Alt, Baix Camp, Penedès, fins i tot cap a l'àrea de la Priorat. Però bé, en general, un ambient primaveral, podríem dir, durant les hores centrals de la jornada, i canvis a partir de demà, i especialment els notarem a partir de dimecres amb una baixada però significativa de la temperatura. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest dilluns 24 de febrer. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
obrim ara els quioscos per repassar els principals titulars que ens deixa la premsa del dia. Iniciem el recorregut a comarques de Ponent amb el diari Segre, que obre edició titulant registre per comptabilitzar els microtalls de llum en una vintena de pobles.
Són municipis de les Garrigues, el Segrià, la Noguera i l'Urgell. Són 10 al dia les incidències que han arribat a patir, per la qual també insten a millorar la xarxa.
Dies comptats per al monòlit franquista de Tortosa, segons el govern. Aquest és el titular d'obertura del diari Ebre. L'Ajuntament diu que acatarà la decisió de la Generalitat, però que no hi destinarà diners.
El diari Ebre dedica titular i fotografia a un projecte europeu que veu viable la cria de llavor d'ostres al Delta. Impulsaria la creació de llocs de treball. Les badies del Delta són un lloc adequat pel cultiu fent servir les muscleres actuals. I pel que fa al diari de Tarragona, encapçala la portada explicant-nos que la capital del Tarragonès es prepara per vetar el vehicle contaminant. Es limitarà l'accés en alguna època de l'any i també en determinades situacions meteorològiques.
Cop d'ull ara al diari de Girona, on hi llegim que investigadors de la Universitat de Girona qüestionen que el pas a la secundària es faci als 11 anys.
El canvi de nivell arriba en el moment que els nens són més vulnerables, diuen. La universitat segueix 1.800 nens i nenes de 16 centres de la província.
De la Catalunya Central, el Regió 7 publica avui que el Solsonès és la tercera comarca amb menys percentatge d'alcaldesses. Només al Pla de l'Estany i la Cerdanya hi ha menys tant per cent femení a les alcaldies.
El Regió 7 dedica la fotografia de portada a la festa del Carnaval per explicar-nos que Sallent i Berga frenen l'alcohol durant aquesta festa. Les noves mesures per contenir el consum redueixen l'incivisme.
El periòdico dedica el tema principal de la seva portada al coronavirus. El seu avanç sacseja al nord d'Itàlia i a l'avantítol fa recompte 3 morts i més de 150 infectats.
El brot provoca el tancament d'escoles, de cines i esglésies i també la cancel·lació del Carnaval de Venècia. Mentrestant, Espanya fa una crida a la calma, reitera que la infecció no ha arribat i descarta tancar les fronteres. El periòdico dedica titular també al col·lapse que es viu a les Illes Canàries per culpa de la pols africana i els incendis. La calitja obliga a tancar tot l'espai aeri de l'arxipèlag.
I tanquem el repàs de la premsa fixant-nos en les dues edicions del 9-9. Comencem per la del Vallès, on hi llegim que el Montseny i el Montnegre tenen una població de senglars massa elevada. Un estudi revela que hi ha entre 11 i 12 porcs per quilòmetre quadrat.
I pel que fa a l'edició d'Osona i el Ripollès, encapça la portada titulant que els picats de Borgunyà s'enduen al Carnaval de Torelló. Des de 1991 no hi havia hagut cap colla de fora del municipi que s'adjudiqués aquest guardó.